Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nice Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Bon dia a tots i a totes. Salutacions així des de Ràdio Vila-real en este primer dia del mes de juny que encetem i encetem amb este Vila-real Connecta amb la senyoreta Benavent, que avui no podrem comptar amb ella, però amb moltes coses i històries que contar d'esta ciutat i de les coses que li passen al voltant. Com diem, encetem mes, el de juny, en el que pareix que la calor ens dona una treva després d'un cap de setmana en el que la cosa ha estat més que divertida. A partir d'ahí, com diem, encetem setmana de juny en la que hi ha moltes propostes, moltes històries i molts personatges als que preguntar i als que veure com van, què fan i què ens conten. Per cert, encetem mes, dia i hora amb una de les notícies que estàveu esperant o estava esperant la gran majoria d'aficionats al Vila-real Club de Futbol, i era saber com i quan tindrem entrenador. Bueno, pues ja el tenim. Havia, o com diem, teníem la sensació de que el Vila-real Club de Futbol devia d'anunciar esta setmana l'arribada del nou tècnic per a dirigir i entrenar al club, pues ja el tenim. El Vila-real Club de Futbol ha anunciat l'arribada al club de Íñigo Pérez, un tècnic que després d'un bon pas pel Rayo Vallecano estarà sentat a la banqueta del Vila-real les properes tres temporades. Per cert, en ser en fit, busquem l'actualitat esportiva de la nostra ciutat i també de la nostra província. En la nostra ciutat, per exemple, noms propis positius i negatius. Va acabar la Volta Ciclista, el Gran Premi de Vila-real, va acabar bé les tres etapes, va haver ambient en les dues de Vila-real, va haver ambient en Morella. Parlarem en ells al llarg de la setmana per a que ens conten quines són les seves valoracions de com i de quina manera han anat les coses en este Gran Premi. Les xiques van dir adeu a pujar a Primera Divisió. Ja contarem la història després, però què tal, Rubio? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
A les xiques es van marcar un gol que els va impedir pujar de categoria faltant 30 segons.
En el 100.
En el minut 100.
Que... En el 90 más 10.
I 10 minuts ja que afegiron partit de xiques, sense bar i sense històries.
No sé, si veus la primera part de la Champions, l'Arsenal tots els minuts que va perdre i no van afegir ni 6 minuts, no sé el que passaria en el partit de les xiques per afegir 10 minuts, la veritat.
10 minuts. Bueno, això serà la part esportiva en ser en fit, però com diem, avui en este dilluns 1 de juny tenim altres històries i moltes més coses a contar. Per cert, se manté la vaga indefinida i, a més, de mestres, i, a més, com diem, amb polèmica i greu, no? Agressió o, bueno, jo diria...
Fractura al nas, no?
Sí, crec. Sí, fractura al nas d'una manifestant de 63 anys. No sé jo si fa falta fotre una espenta que quasi tira la 20 metres volant a una dona de 63 anys en una manifestació que han demostrat ser pacífiques a més no poder. Bueno, aquestes coses que són, no s'entenen i a voltes són com per a que els que manen les expliquen en bona lletra i tranquil·lets. Però bueno, intentarem conèixer i preguntar-li als mestres perquè crec que és tercera setmana de vaga i a més marcada com a indefinida. Per cert, des d'ací enviar-li un pèsame i un record i sobretot ànims als familiars i amics de Manuel Mezquital, que va ser concejal i directiu del Vila-real Club de Futbol en l'època de Pasqual Fontdemora. Va estar i va formar part del Partit Popular, crec que era en Manolo Vilanova, la regidoria de policia i, si no recordo mal, i festes. I també va ser, des del 99 al 2003, amb Manuel Vilanova com a alcalde, després va repetir de 2003 al 2007, primer en Vilanova i després en Juanjo Rubert, concejalies de policia i esports, mentre que va estar lligat al Vila-real Club de Futbol com a directiu en l'època de Pasqual Fontdemora. És el tio del diputat per al Congrés de Compromís, Alberto Ibáñez, entre altres coses. Pues descansa en pau Manuel Mezquita, al que vaig poder conèixer durant molts anys en la seva feina i el seu treball tant en el Villarreal com després a l'Ajuntament.
I mos hem deixat els xiquillos?
Els xiquillos què són?
Exhibició del Villarreal, ve a ir.
Ja, però això ho parlarem després, sincerament. No patis, que si ho contento d'ara no fem el programa de futbol, no? O què? Podríem fer-lo ara i anem a casa a dinar, no?
No, no, no.
Deixar alguna cosa per després, deixar alguna cosa per després. Ui, 1 de juny, per exemple, valga com a dada, que complís anys Alan Morissette, 51, i que tal dia com avui compliria 99 anys Marilyn Monroe. Va morir 1 de juny, com dèiem. Tal dia com avui se va fundar la CNN, que és la primera cadena de notícies de 24 hores que va existir. Se va fundar en 1962, la va fundar Ted Turner. I tal dia com avui va començar a sonar i va arribar a número 1 esta cançoneta que jo crec que també tots coneixereu. Simon i Garfunkel van fer esta cançó, bueno, que jo crec que és més, bueno, és coneguda perquè la van fer Simon i Garfunkel, però ho és més perquè és la banda sonora de la pel·lícula El Graduado, que Rubio no sabrà quina és, però bueno. No,
jo crec que l'ha escoltat en una altra pel·lícula.
Sí, en Forrest Gump.
No.
Bueno, en alguna altra, és molt famosa, però en diversos.
Crec que és en alguna d'American Pie, però no estic segur.
Siga com siga, avui sonava so, i curiosament, avui també començava a sonar en el món, pues, jo diria, una de les cançons que més utilitzem, almenys nosaltres en l'esport, que jo he utilitzat i que utilitzaré per sempre. Està molt bé Mr. Robinson, però nosaltres ens quedem en esta, que avui també naixia al món una cançó de la gran Patti Smith i que jo crec que tots heu escoltat, almenys si escolteu esta ràdio. Si vol sonar, claro, quizás una altra de les... 1988. People Have the Power, de la bona Patti Smith. Tal dia com avui a Villarreal, Jaume I adjudica als fills del prior de Guissona l'ocupació de diverses torres dins del recinte de la vila que s'està bastint. En 1582 es fa inventari dels béns de l'hospital, entre els quals hi consta una imatge de Santa Llúcia ornada amb una corona d'argent i pedres precioses. Queda inaugurada la capella de l'hospital en 1732, que s'havia iniciat en 1719 per a iniciativa del reverent Vicent Font d'Ursins. La imatge del Crist va ser portada des de la iglesia parroquial on s'havien celebrat grans solemnitats en el seu honor. El dimarts, dia 3, fa una funció religiosa i acció de gràcies. I així, bueno, n'hi ha un muntó, per exemple, d'efemèrides de tal dia com avui, no? En 1982 tanca el Cine Bahia. 1986 tanca definitivament el Saló del Cine Bahia. Jo he anat al Cine Bahia. Vale. I en 1986, ells i Matí Domènech són clausurades del Saló d'Actes de l'Ermitó de la Mare de la Gràcia a les primeres jornades en les santuaris de les ermites. Pues anem a ello, que tenim gent esperant i històries que contar. Com diem, la tragèdia també del cap de setmana és la mort i l'hospitalització dels pilots en el torneig o en el trofeu, el rally de la província de Castelló. La veritat és que hem tingut un cap de setmana accidentat en algunes coses. Anem a ello. Són les 12:39, com diem, el Villarreal de futbol ja té tècnic. Íñigo Pérez per a les properes tres temporades.
envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hola, somos B&D Quadis Dream y hemos llegado a Villarreal. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boisó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boisó, calle Pares Puig 12 en Villarreal. Llámanos a 964-52-54-28.
Com dèiem, el pendents de la salut del Jordi Ortiz, que serà el pilot dels accidentats Samuel i Jordi de Villarreal. Ha faltat Samuel, com diem, i tenim pendents tots d'evolució d'un accident que damunt va ser justet en l'última curva del tram, crec que el primer en Isser Rally de la Ceràmica. A les dues ampliem. Canviem el tir, canviem la història. Són les jornades de la cuina del llagostí a Vinaròs, que, vamos, deuen de ser primer espectaculars per el producte i a partir d'ahí suposa també per el lloc. Saludem a la regidora, crec que és de turisme de la ciutat, Mercedes García. Mercedes, què tal? Buenas.
Bon dia, molt bé, com estem?
Així bé, a Vinaròs com esteu?
Pues la veritat que molt bé, com has dit tu, estem ara en plenes jornades del llagostí de Vinaròs, que se celebraran fins al dia 21 de juny, i després nosaltres ara tenim com a gran novetat, que això és la primera vegada que se farà, un festival gastronòmic, que serà este dissabte dia 6 i el diumenge dia 7, que el que pretenem és posar en valor el que és el llagostí de Vinaròs, i el que farem serà que hi haurà 8 restauradors de Vinaròs, al mateix temps tindrem productors de Castelló Ruta de Sabor, on volem també posar en valor el producte de quilòmetre zero. Després hi haurà tota una programació al llarg dels dos dies, on tindrem cates, presentacions de productes, hi haurà show cookings, i després tot això amenitzat en actuacions musicals, que ja, bueno, està tot programat al llarg de, ja dic, des de les 11 del matí a les 11 de la nit, els dos dies, el dia 6 i 7 de juny, en el passeig fora de Vinaròs, que és la primera vegada més que es farà un festival gastronòmic en eix espai. Saps que ja no és una jardinada, en sombra, i la veritat que esperem que sigui un èxit, la veritat.
Bueno, anem per parts. Estava pensant que sou una zona de les més privilegiades de la província, perquè teniu Benicarló, la carxofa, vosaltres el llagostí, sí? Teniu a Penyíscola al costat, que és un bon reclam. Ho teniu tot, eh?
La veritat és que sí, i ja t'hi dic, i nosaltres, clar, el que és el llangostí, al llarg dels anys, no, pues ja hem aconseguit aquest posicionament, i quan dius llangostí, no, pues ja ho associes en Vinaròs. Nosaltres, al llarg de l'any, sí que des de lo que és la regidoria de turisme se fan diferents actuacions, però la més destacada, a part d'este gastó llangostí, és quan anem a Madrid, a lo que és a Madrid Fusión, que, claro, allí estem una mica, no, con los grandes, i la veritat que això a nivell reclam i a nivell, ja t'hi dic, de posicionament de marca, pues la veritat que ens ajuda moltíssim. Nosaltres, ja t'hi dic, sempre de la mà dels restauradors. Nosaltres també, com sabeu, enguany, per primera vegada en la història de Vinaròs, tenim un restaurant en Estrella Michelin, que ha sigut el restaurant Rubén Miralles, i la veritat que, claro, junt al nostre treball, aconseguir, no, que Vinaròs se posicione, no, a nivell de restauració en la distinció de l'Estrella Michelin, que ara per ara, no, és la més alta que anava, o la més reconeguda, pues la veritat és que per nosaltres, pues, és un orgull, i nosaltres des de l'Ajuntament no tenim més faena que treballar perquè això sigui, clar, així, i tirem endavant, la veritat.
Això no dir-te, perquè ara estava pensant jo, nosaltres així tenim, per exemple, a veure, no és paregut, però diríem que la Clemenules, per exemple, seria el més...
Sí? Clar,
com heu aconseguit? Perquè has dit una cosa que és clau. Una cosa és arribar, el producte és molt bo, la gent, quan no fa falta, jo diria, publicitar-lo molt, però com s'aconseguís, primer, fer marca, és a dir, que la gent llangostí Vinaròs, i després fer-la créixer, perquè, claro, per a mi és vital, o sigui, és vital...
Sí, pues jo te diria que la clau, o sigui, té que ser una combinació que des de la regidoria, o sigui, el que és l'Ajuntament, se treballa molt, ¿vale? O sigui, posem tots els mitjos, perquè, claro, tot el muntatge, per exemple, en este cas del Gastrofestival, quan anem a Madrid Fusión, l'any passat, per exemple, vam estar en la ITB de Berlín, vull dir, l'Ajuntament té que posar la logística, però tenim que anar de la mà, en este cas, dels restauradors. Nosaltres sempre anem de la mà en restauradors independents, però sempre anem en el que és l'associació que es diu Vinaròs Gastronòmic, que, ja t'he dit, agrupa la gran majoria de restaurants de Vinaròs, i té que ser aquest, com, aquest win-win, no? O aquest tàndem. De manera que, si tu poses la lògica, o sigui, el que és la logística, però si no tens el suport dels restauradors, vull dir, és com que, sí, tu pots muntar el gastro, però si no tens els restauradors, en este cas, ja t'he dit, tindrem, per exemple, que t'he dit, Rubén Miralles, tindrem el Barnou, tindrem... també el Gastrolai, tindrem, ja t'hi dic, un munt de restaurants de Vinaròs que donen suport en això. I entonces això ajuda a aquest posicionament. Perquè si anem a l'ITB de Berlín, anem de la mà dels restauradors. És aquell evento que vam organitzar, ja t'hi dic, estava a Vinaròs, estava a València, estava a Benidorm, i no me recordo, estava també a Altea. Ara, no sé, Altea o era Javia. Claro, estem parlant de destinacions de primer nivell. Claro, que Vinaròs, estem en este nivell, claro, per nosaltres és fantàstic. I ho vam fer a través d'una presentació de producte i, ja t'he dit, un show cooking de lo que és el llangostí de Vinaròs. I, claro, poder-ho fer a Berlín, saps? Vull dir, és una satisfacció, però la veritat que molt gran. Però, ja t'he dit, té que haver ese 50-50. Però això que necessiteu, com a consejo, el suport, en este cas, pues, de productors i de restauradors que posen en valor este producte.
Tot el menú gira al voltant del llangostí.
Sí, sí, ja t'he dit, claro, el llangostí, la veritat que és un producte, pues, com has dit tu, no? Un producte molt bo, molt reconegut per tot el món, però al mateix temps és un producte molt versàtil, que te permetís, saps? O sigui, a mi, per exemple, a mi el postre, jo en el cas dels que hi ha anat jo, no hi ha res de llangostí, a veure si m'entens, però sí que tot l'altre, per exemple, hi ha ensalades en una reducció, n'hi ha un ceviche, n'hi ha un arròs, n'hi ha una fideuà, saps? N'hi ha una maionesa que s'ha fet en l'essència d'escaps de llangostí. També n'hi ha que dir, pues, en valor, la creativitat i, ja t'hi dic, l'ingeni que tenen els cuiners i les cuineres aquí a Vinaròs per reinventar-se i, ja t'hi dic, i donar-li la importància i la rellevància que té, en este cas, pues, lo que és el llangostí de Vinaròs. I nosaltres, pues, això, la nostra part és posar tots els mitjans perquè això sigui així. O sigui, és com, ja t'hi dic, és un win-win i hi ha que treballar de l'ama d'ells. Ja t'hi dic, estic encantada en ells. Són una gent molt treballadora, sempre estan disposats a tot, que això, ja t'hi dic, que és molt important. I ells també, clar, són els primers interessats en què Vinaròs, pues, se reconegui com a destinació. gastronòmica i que la gent vagi a les seues empreses, claro, que jo també dir-te que gràcies a ells hi ha molts de restauradors que estan a lo millor pues, restaurants o barells de tapetes i tal, que al mateix temps també és com una mica que ens beneficiem tots, no?, d'aquestes accions. I la veritat és una mica pues, lo que es pretén, claro.
Obriu les portes a altres productes de la província de quilòmetre zero, suposo, diguem, de l'entorn, és a dir, de la zona?
Exacte. Exacte, i ara, per exemple, a Vinaròs tenim una granja d'ous que són boverals, ¿vale? Després tenim de Sant Mateu, Heisel, després de Càlig, Olis Poví, després també Turrons de Catí, saps? Ja són empreses de la zona, ¿sabes? Que també pues una mica pues te complementen pues això, lo que és la gastronomia al final és combinar aquesta part de oferta gastronòmica basada en el llangostí que ens oferiran els 8 restauradors i al mateix temps tindràs com una zona de entre cometes mercadet on tu també podràs posar en valor lo que és aquest producte de quilòmetre zero que tenim aquí a la província de Castelló, que la veritat lo que dius tu, estem en una zona privilegiada perquè és que tenim de tot, la veritat és que la veritat que com a política t'ho posen molt, o sigui, tenint aquesta matèria prima tan bona, t'ho posen molt fàcil, la veritat. O sigui, nosaltres tenim que treballar molt, sí, però ja t'he dit, tenint aquesta col·laboració i tenint pues això, aquesta matèria prima tan fantàstica, pues la veritat que t'ho posen fàcil, claro.
Estava mirant així, és que el llagostí venerós ara se veu, o sigui, ara ha arribat a fer beguda.
Sí.
O sigui, un licor mira, que no t'ho vaig explicar, de llagostí.
Sí, això ho ha fet, mira, l'associació que te comentava, que es diu Vinaròs Gastronòmic, han creat un licor de llangostí, ja t'he dit, al ETV de Berlín, quan vam estar també, les vegades que hem estat al Madrid Fusion, vull dir, de totes les, per exemple, vam estar també, ara farà un parell de mesos, alimentari a Barcelona, és un producte que, de veritat, o sigui, la gent li encanta i li desperta moltíssima curiositat, perquè te diuen, com ho ha pogut fer? Perquè és essència de llangostí i taronja navelate, que és un tipus de taronja que és típica de Vinaròs. Llavors, aquesta combinació, perquè el que pretén el licor és potenciar el sabor del llangostí. I hi ha com un protocolo per aprendre-te, entonces, és que fer primer un traguet, després obrir el que és el cap del llangostí, succionar, no?, lo que és la, perquè realment on més sabor o més potent és el sabor del llangostí és al cap, val? Després un altre traguet, te menges el llangostí i un altre traguet, saps? Entonces, en boca, no? Te dona, pues, això, potències el que és el sabor del llangostí i és com una mica portar-ho a l'extrem, va, per dir-ho d'alguna manera.
I t'alegra el dia, vamos, alegra-te el dia, eh?
Sí, i la gent que ho prova i diu, ¿y esto? ¿Y cómo lo habéis hecho? ¿Y esto? I dic, no, dic, això és de, ja dic, de l'Associació Vinaròs Gastronòmic i, de fet, ho distribuïixen ells, saps?
Mira, esta... o sigui, ara faig una cosa que no m'agrada molt perquè no m'agrada, sé que està ahí, està la IA. Li ha preguntat a la IA que què vol dir-me del llagostí de Vinaròs i me diu marisco de alta calidad, famoso en todo el Mediterráneo, pero sobre todo capturado en la ciudad de Vinaròs, en Castellón. Se distingue por su carne firme, su tono rosado y su sabor intenso. ¿Por qué es tan especial? Su sabor y textura son únicos y no es casualidad. Se deben a factores claves de su entorno. Aguas de baja salinidad, dieta rica y natural, pesca artesanal. Pues fica bé, eh? Collons.
No, és tal qual, perquè nosaltres aquí ens trobem, no, l'orografia nostra, tenim el que és la desembocadura de l'Ebro, sí, i entonces d'ahí el tema de la salinitat de l'aigua, i entonces aquí és on se dona, com bé has dit tu, totes les circumstàncies per a que sigui d'una qualitat òptima el que és el llangostí de Vinaròs, i ara estem en el temps pues, de llangostins. En Nadal també, però en Nadal són més les barques d'arrastre i aquestes són les barques més minudetes que porten l'arrastre també, però sobretot les barques més minudes. I ja t'he dit, la veritat que és un producte pues, això molt versàtil i jo que convido a tot el món a vindre a Vinaròs a provar el llangostí de Vinaròs. Pues si venen a Madrid Fusion també ens trobaran. Però
està més prop, eh?
és vindre a Vinaròs, ja t'hi dic, i sobretot este cap de setmana, 6 de juny. La veritat que, vamos, tal com està plantejat, pensem que serà un èxit, perquè hi haurà dos escenaris. Hi haurà un escenari minut on hi haurà pues, DJ i música en directe que intercalarà en l'altre escenari, que serà com l'espai gastronòmic, on te diria això, no? Que se faran presentacions de productes, se faran cates, se faran show cookings, i la veritat, pues, això és combinar aquests dos elements junt pues, això, en tota l'oferta gastronòmica dels nostres restaurants restauradors, que ja te puc garantir que serà un èxit, i després la part de, dels productors, on això, però clar, ahir ja cada un ven el seu producte, que realment no té vinculació directa en el llangostí, però sí que se fa des de la regidoria de turisme i és un festival gastronòmic, considerem que també se té que visibilitzar i potenciar també, que és molt important avui en dia, no, el tema de la sostenibilitat, el tema del producte de quilòmetre zero.
Un últim dubte i acabem. Estava pensant en els pescadors, clar, en les barques. Si no fora per el llangostí, seria la subsistència quasi impossible,
a
no?
A veure, sí i no, perquè aquí vull dir que també nosaltres, o sigui, el que és a Vinaròs, com sabeu, el llangostí és com si diguéssim el producte estrella, però sí que és veritat que se pesquen moltes més espècies i nosaltres ara mateix, des de lo que és la llonja, ha baixat una mica el nivell d'embarcacions, però sí que és veritat això, que el llangostí ajuda, però no és l'únic producte. Vull dir, aquí també la temporada de galeres, que ara ja s'ha acabat, saps? També al llarg de l'any, claro, bueno, com passa al camp també, no? Que tens productes, però una mica això, que tenen la seva temporalitat. Llangostins, en veritat, sí que se n'agafen a lo millor tot l'any. No sé si m'entens, però sí que és veritat que la temporada i el punt òptim seria ara i després també en la zona, en l'època de Nadal, que també, saps, en octubre, novembre i tal, que també és un punt, saps, que és el moment també que hi ha més demanda. En aquest moment el que és el llangostí està més car, però per la demanda, o sigui, el producte és el mateix, però, claro,
pues aprofitem ara, no?
Exacte, exacte, per això, que el moment òptim és ara. I que al mateix temps vingueu al gastro llangostí el dia 6 i 7, i que també d'ahir bon aneu als restaurants a degustar el que és els menús gastronòmics de, al voltant del llangostí, que la veritat que no vos defraudaran, ja veuràs.
Mercedes Bail, García, gràcies, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs. Passeu-ho bé, disfruteu.
Un plaer, gràcies, adeu.
Bueno, pues ja... Heu vist, Vinaròs estarà de festa este cap de setmana i és la ruta del llagostí, restaurants, producte de quilòmetre cera i de més. És la una, bueno, a prop de que siga la una. Una pausa, seguim amb més històries.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
Boncata, boncata, gastrobar. Hey! Boncata, boncata, ven a disfrutar. Con amigos y buen rollo, junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. Te esperem.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Se confirma el contenido del gran asalto a McDonald's. Ha llegado aquí un cargamento de McCrispy Hot Honey, doble free cheese stack, Mac Pepper and Garlic McNuggets y cheese truffle dip.
Copiado, procedencia
Canadá, Reino Unido, Japón y Singapur.
Hemos asaltado McDonald's de todo el mundo para traer aquí sus mejores productos. Pruébalos todos antes de que nos pillen.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICCA en Viveria. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Campus d'estiu del Villarreal Club de Fútbol. Del 29 de juny al 3 de juliol en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Divertiste i aprèn amb un munt d'activitats i entrenadors de la cantera grogueta. Per a xics i xiques de 5 a 17 anys. Apunta't ja. Més informació en campusitorneos.villarrealcf.es.
En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. ¡Te esperamos!
Bueno, així estem. És la una. Hem anat al Vinaròs, al Llagostí. Senyor González, com està vostè?
Molt bé, molt bé. Un poc constipat.
Home, sí, pues constipat en la calor que fa. Vas aire condicionat.
Estos claro. Canvios de clima tan repentinos.
Claro. Vas a llocs que fiquen l'aire condicionat que fora una nevera. Ah, i
això
después...
serà, això serà. I després te fiques al cotxe i te mou de calor.
És un fort. Ara n'hi ha cotxes que des de casa... No, el cotxe ja de nivell. Que des del telèfon, des d'arribar, l'arranques i dius, ponme el cotxe a 23... Jo vaig anar una vegada, no? Que m'ha de dir, espera. I estàvem ahí prenent alguna cosa, m'ha de dir, mone. I va fer pap. Li va dir al cotxe, comença a refrescar-te, que ara vaig. I quan arribes està el cotxe fresquet. Hòstia,
això... Però això perquè tu te codeixes en gent.
No, cregues. Espere que prompte tinguin tots els cotxes,
El meu tampoc.
El meu és que agarres el volant i te recordes de tots els teus sants i de tots.
És més, el meu arribes, li fiques a l'aire i mitja hora després a lo millor es comences a notar algo de fresqueta.
Has vingut tu i ha muntat una pel·lícula de cine, eh? Sí. En menys d'un minut ja tenim una història.
Tenim el guió, dale.
Dale. Per què està vostè així avui?
Bueno, pues estic així perquè avui has començat la cinquena edició del FIP en V. Festival Internacional de Cine de Vilafamés, que és un projecte que va néixer fa 5 anys sense moltes expectatives, simplement en la intenció d'apropar el cinema a pobles d'interior, en aquest cas a Vilafamés, que és, com bé sabeu, uno de los pueblos más bonitos de España.
Vamos, de llarg.
Jo sempre dic que és el más bonito de España, con diferencia. I bueno, pues portem 5 anys ja en una proposta totalment consolidada, en una resposta del món del cinema nacional molt alta, i a hores d'es començar en les projeccions d'enguany.
Què és un festival de cine? Què busca i com se monta?
Bueno, el FIP, el Festival de Vilafamés, naix bàsicament un poc en la intenció de lo que te dia, no, d'apropar el cinema a una localitat com Vilafamés, que bueno, que n'hi ha moltes en l'interior de la província de Castelló i en l'interior d'Espanya, bàsicament, no? El món rural d'Espanya està molt allunyat del cine. Vilafamés, pues claro, si una persona de Vilafamés que vulga baixar al cine a Castelló té que fer com a mínim una hora de cotxe, mitja pa baixar i mitja pa pujar.
O sigui, té que aparcar...
Efectivament, ahí té un hàndicap que potser nosaltres que estem així a Vilareal no tenim, no? Perquè podem anar gairebé caminant al cine. A dia d'avui, aquestes fronteres o aquestes barreres han desaparegut molt gràcies a les plataformes, no? Avui en dia pots consumir cine en casa vivint en una cova.
Però te pregunte, és bo i és roïn? A la gent del cine vos ajuda perquè vos dona una via de vida i una via de una plataforma d'eixida, però mata un poc, no? L'altra via, que és la via de tota la vida.
A veure, així enfrontem dos coses, no? El romanticisme del cine. Jo sóc molt d'anar a la sala de cine i de comprar palomites. Per a mi el cine jo no el concebís d'una altra manera. Però sí que és cert que l'única supervivència que tenia el cinema espanyol ha sigut esta, no? O sigui, sí, sí. A dia d'avui, jo, el 95% de professionals, ja no per redactors i actrius, sinó de professionals, d'elèctrics, de director de fotografia, de gaffer, de directors d'art, o sigui, de gent que treballa al voltant del món del cinema, el 95% estan currant en sèries, perquè és que en Espanya s'estan fent molló de sèries. Tal volta massa, no ho sé, això ja no sóc jo segurament el que ho té que valorar, però bueno, pues en aquest cas n'hi ha que mirar la part positiva, que n'hi ha molt, s'està treballant molt, s'està fent molta producció de qualitat, i que bueno, les sales de cine continuen funcionant, evidentment no com antes, perquè antes l'única opció que tenies de veure una pel·li era o anaves al cine o t'esperaves 2 anys a que la ficaren a la tele. Avui en dia no, avui en dia saps que si este divendres s'estrena una pel·li en el Sucre de Vila-real i no pots anar per lo que siga i als 15 o 20 dies se'n va de cartellera, als 10 dies la tindràs en alguna plataforma, no? Aleshores, bueno... Sí, és el joc, és difícil, el joc que n'hi ha, tampoc tenim, no podem decantar-nos, no? Jo seria incapaç de valorar d'una manera o d'una altra.
Què podem trobar en el Festival de Vilafamés? Per exemple, gent que li agrada el cine que diga, mira, tens un bon lloc que visitar si no has anat mai, que crec que la província serà difícil. Sí. També és un bon lloc on no se menja mal, o sigui, és un lloc que pots menjar molt bé.
Menja molt bé.
Claro, i què més en el cine que oferiu?
Bueno, doncs, mira, enguany n'hi ha una selecció de 30 curts. Jo m'atreviria a dir que no vaig a dir-te que siguen els 30 millors curts que n'hi ha en Espanya en estos moments, perquè evidentment per gust en los colores. O sigui, quan fas una selecció per a un festival com Vilafamés, en un públic tan variat, perquè no és el mateix fer una selecció en un festival de Madrid o de Barcelona que en un festival de Vilafamés. Estem parlant de que Vilafamés, que té una població estable de 1.000 i pico, estem reunint entre 200 i 300 persones cada nit, ben curts.
Molt bé.
Clar, ahí n'hi ha de tot. Ahí està la dona de 80 sí, anys.
A mi saps que m'agrada d'això? Que tu quan fas algo especialitzat per gent especialitzada, ja saps qui te ve, ja saps com te ve, ja saps què t'esperes.
Claro.
Però quan obriu tant la possibilitat, claro, és molt millor. Per què? Perquè sorprens a gent que en la vida se pensava que se sorprendria, no?
Se sorprenen ells i fins ara me sorprèn jo, no? Perquè
sí, no?
N'hi ha vegades que...
A vegades tens por i dius, mare, va,
claro, no, claro, no. Ja, doncs, arriba un curt, jo què sé, un curt que el contingut o la línia editorial o les seqüències pues, que tenen algo que se'n va un poc de lo habitual i moltes voltes tens por de dir, hòstia, com es fica això de Vilafamés, llavors les abueles de Vilafamés per on me trauen, no? I n'hi ha vegades que arrisques una miqueta i te sorprens pues, perquè és un curt que resulta que és el més votat per sempre per el públic, no? Aleshores és complicat perquè ahí tens que trobar un equilibri que a vegades és difícil entre el bon cine i el cine comercial, per definir-lo d'alguna manera, no? O sigui, entre el torrente i el cine més experimental de Kubrick, per exemple, no? Que ja, este ja no fa, però bueno. I n'hi ha que trobar ahí, ese terme mig on tot el món es pot sentir còmodo, perquè, clar, no puc oblidar que quan tu fas una sessió com esta, que és gratuïta, oberta i en el cas de Vilafamés a l'aire lliure, pues ahí te pot vindre perfectament un xiquet de 6 anys.
Clar, tens que medir molt.
Que ven els seus pares a veure curts, aleshores tens que filar molt prim i n'hi ha vegades que històries molt potents o curts que venen d'altres festivals en mogolló de premis, pues no pots programar. Perquè dius, quan tinc que ficar-li un xiquet de 8 anys, no puc. Aleshores, i és una, sí que és una responsabilitat meua, no?, el decidir que se veu. Aleshores, bueno, pues, enguany hi ha una programació molt variada. Enguany, tal volta tenies un poc més de comèdia que altres anys, que és una de les coses que la gent valora molt.
La gent vol enriure-se,
La gent vol enriure-se, sí, però també és cert que la gent respon molt bé front a històries humanes. Encara que siguin dures, històries humanes, històries que transmitissin coses, que és un poc el cinema que a mi m'agrada, no? I d'alguna manera jo sempre dic que jo seleccione el cinema que jo faria. Vale. O sigui, jo veig un curt que dic, hòstia, pues este curt m'ha emocionat d'alguna manera, jo perfectament haguera pogut dirigir o escriure esta història, per tant m'agrada, no?, compartir-lo. La gent valora molt això, sentir coses. és cert que tu li fiques una comèdia, una bona comèdia, la gent se'n riu, s'ho passa pipa, quina meravella, tornarem al dia següent, no? És un poc el ganxo. En totes les sessions, cada dia, n'hi ha un mínim de dos comèdies. Però n'hi ha històries molt dures, també.
Quants curts fiques en la sessió?
Pues mira, depèn de la duració.
Sí, però més o menys.
És molt important. Entre set, el dia que més, set, i el dia que menys, cinc.
Vale, i si tingués, més o menys seria 33% comèdia, 33% més comercial i després el date 33, allò que dius tu, que vaig a jugar, me la vore, si no, el que ve...
No, tal volta el percentatge de risc que es tinguen un 20%.
Un 20, sí, o sigui, un o dos per sessió, fiques, sí, sí. O fiques un detall a dir, si s'avorrisca, s'avorrisca el que s'avorrisca, però si em pilla a 20, que diuen...
Efectivament, uah. Sí. Sí, perquè també considero que d'alguna manera... n'hi ha que anar educant al públic en cert tipus de curts o de cinema, no? Aleshores, sí, pues, a més és que és prou senzill. Sí. Tu fas una programació, fas sis curts, els quatre primers amables, entre cometes, el cinquè pot ser un curt que tinga un component un poc més complicat a molts nivells, o que la gent pugui quedar-se un poc en la panxa apretada, que digues, ostres, què és el que li has ficat, i després l'últim li fiques una comèdia. Aleshores, vulguis o no, i sa comèdia t'allibera de la tensió que has viscut en el curt anterior, on sí que t'estava ficant un poc entre l'espasa i la paret, no? Aleshores, jo totes les sessions, en tots els festivals que dirigis, totes acaben en un curt de comèdia. Per què? Bueno, perquè està estudiadíssim. La gent acaba la comèdia a les 11:30, 12 de la nit, que ja se fa tard, és un curt més ameno, més amable, més simpàtic, i la gent se'n va amb ganes de tornar perquè s'ho ha passat molt bé i normalment se recorden de l'últim curt que han vist. És un poc la línia que estem portant en Vilafamés i en els altres festivals que dirigis, i sí que notes això, no? Perquè... Que, és com tot, no? Tu vas a un dinar i l'últim que te menges és el postre, no? I ja te dius, que bo, que dolcet, que bo...
Damunt, el postre és normalment el que esperes. Una pregunta té. Una, el curt és la cantera com els futbolistes, és a dir, n'hi haurà, com tu, gent ja en un nivell i en molta experiència, però, claro, la cantera del cine, o sigui, és on la gent... I dos, com si vos ocorris fer un festival de cine en Vilafamés? O sigui, quina pedra teniu tu i el regidor... i damunt que dure 5 anys i que veig jo, els premis són sucosos i a més convideu, sí, a artistes de nivell, o sigui,
sí, 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 sí. Bueno, ja te dic, és que Vilafam és un poble molt, molt, molt màgic. Jo crec que no descobris res dient això, no? De fet, si n'hi ha algú que per casualitat mos està sentint i no coneix Vilafamés, ja esteu tardant en anar a Vilafamés. Vilafamés té de tot. Però vaig a dir una cosa, el més important de Vilafamés, el més meravellós de Vilafamés, és la gent de Vilafamés. Com han acollit aquesta proposta, com han recolzat el festival des del primer dia, perquè jo sempre dic el mateix, jo puc estar un any currant, puc veure 1.000 curts, puc anar en la selecció de millors curts d'Espanya, però si jo arribo allí i li donem el play i en les cadires n'hi ha 4 persones, segurament no haguem arribat a la cinquena edició, o sigui, segurament no haguem fet ni la segona. Aleshores, ixa resposta massiva de la gent de Vilafamés, ixa sensació que tinc de que la gent de Vilafamés està orgullosa de tindre aquest festival, és el que ens ha fet créixer, no? I després hem tingut la sort, com tu bé dius, de que han vingut actrius, actors, directors reconeguts. En Vilafamés hem tingut a Rosario Pardo, a Luisa Gabasa, a Ana Wagner, Miriam Díaz Aroca... O sigui, vull dir que sempre he intentat apostar per apropar a aquestes figures que tal volta siguen un poc més reconegudes dins del món del cinema, més genèric, a Vilafamés. Ja han volgut vindre, no? I això te dona una espenta i sobretot te dona visibilitat de cara a l'exterior, no? O sigui, que Luisa Gabasa, que és una actriu que té un Goya, que té una trajectòria intachable, se'n vinga a Vilafamés i grave un vídeo dient que està en Vilafamés, que
deuen de flipar del poble, no?
És que flipen del poble, sobretot en el museu.
Sí, sí.
O sigui, la gent arriba a Vilafamés i es portes al MacBac, perquè es portem sempre, i sent allí dient, perdona, ¿esto qué hace aquí? O sigui, sí, sí. O sigui, se m'han encantats, i me consta que n'hi ha gent que ha tornat a Vilafamés després. O sigui, han vingut directors, han vingut actors que després han tornat a Vilafamés de vacances de la família a passar 3 o 4 dies perquè s'han quedat encantats i volen que la dona, que els fills, que els amics coneguen també Vilafamés.
Alguna cosa més que me té que contar vostè?
Bueno, dir-vos que enguany el Premi Magnanimus, que és el premi especial que donem cada any, li ho entregarem a l'actriu Lucía Jiménez, que bueno, és una actriu que té una trajectòria ja intachable, i recordar que nosaltres aquest premi no el donem simplement per la trajectòria, o sigui, no donem el premi a Lucía Jiménez perquè és Lucía Jiménez i és una actriu molt bona. No, ho donem perquè Lucía Jiménez, a banda de ser una actriu totalment consagrada, continua apostant per el món del curtmetratge. De fet, fa 2 anys va dirigir ella el seu primer curt, El Trono, i va estar nominada als Goya. O sigui, que és una dona que, a banda de tindre la carrera que té, continua apostant, continua defendent i continua treballant en el món del curtmetratge, no? I és un poc això lo que volem valorar. Lucía estarà en Vilafamés el dissabte que ve, el dissabte 6 de juny, a les 10 de la nit, a la plaça de la Font, en la gala d'entrega de premis, i rebrà en persona el Premi Magnanimus.
Pues molt bé. Així la gent que ve li dic que me diga una cançó, i així em va a rotllo de pensar, perquè sí, és molt pesat pensar. I dos coses. Venen les mestres, que estan en vaga, tercera setmana les tinc ahí.
Ostres.
Això té un curt, eh? Dos.
Això té un documental guapo, interessant, que estic segur de que algú farà, o algú estarà rodant ja, segur, perquè pues, és una situació complexa, sí.
Jo, de Sergi, sempre em diré una cosa. Jo el vaig conèixer fa molts anys. Els dos tenien moño, crec, imagina com estava el tema.
Sí.
I ja era, i ja volia ser lo que és. És cert. I sempre pense, dic, hosti, que poca gent conec jo que quan era canijo ja sabies que anava per un camí, i quants anys? Portes?
Oh, buah, porté en 2004, es comencem oficialment en Dionisia Films, en la productora. En 2002 ja vaig començar a rodar cosetes, pues 25, 26 anys. Vivint d'això, sí, gràcies a Déu, sí.
Que és igual de difícil que ser torero o que ser cantant, eh?
Viure del cine en este país és molt complicat, sí. De fet, tinc un amic de Logroño que és director, que m'ho diu moltes vegades, diu, és que eres de les poques persones que conozco que vive del cine. Bueno, d'una altra part del cine, evidentment, que també és molt important. Pensa que jo porte a dia d'avui 6 festivals.
Ja, però tot és cine al final.
Sí, tot és cine.
Joder,
sí,
claro,
sí,
home, sí, veure,
la relació final, és directa, claro.
Claro, és que al final sí, Hugo, jo sempre dic el mateix. Jo vaig veure una cosa que va dir, a veure, tu vols ser el primer cantante del coro, del gran coro de Viena, vale, i no vas a ser-ho. Hòstia, però si eres el 20 del coro de Viena, també estàs al coro de Viena i cantes al coro,
efectivament. I tan important és segurament el 20, que el primer, perquè si el 20 no canta, el primer igual no lluís.
Què fique?
Fica Pequeña Gran Revolución de Izal. Sí, és una cançó que vaig gastar en un dels meus, en el penúltim curt, que me va costar un mundo, perquè vaig tindre que parlar en Miquel Izal, en la distribuïdora, la productora, vamos, hasta en el Sum Sum Corda, per aconseguir que me donaren els drets per a poder gastar la cançó en el curt, i al final ho vaig aconseguir, i ahí està, ahí s'ha quedat ja de per vida.
Van quedar contents?
Sí. Es va agradar, pues
mira, doble premi.
És important també, perquè després envies el curs i sembla un truño, igual te fiquen.
Claro, diu, no te borra la cançó, diu, haga el favor de borrar-la.
No, a més és un curs que va anar molt bé, és el curs que millor m'ha anat, que més premis ha guanyat, més reconegut ha tingut, sí, com qualsevol altre. Per a mi és el millor. N'ha fet molts i és tots igual, però este li tinc molt de carinyo.
Pues gràcies per vindre, per contar-nos del Festival de Cine de Vilafamés, que per a mi és un poble molt especial, i esperem tornar-te a veure pronte.
Gràcies a vosaltres, esteu convidats de dilluns a divendres totes les nits a les 10 a la plaça de la Font, a l'aire lliure.
Ja, que és espectacular,
En una pantalla gegant, cadiretes, a la fresca, en les terrassetes allí obertes, o sigui, podeu vindre, podeu sopar mentre veu la projecció dels curs, podeu fer-vos una cerveseta, un gin tònic, un gelat. La veritat és que és màgic este festival, i estic molt orgullós de portar 5, i si Déu vol i mos dona salut, estic convençut de que farem molt més.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Me deje huella, que hoy ahuyente mi maldad, que aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia, la que hoy cubre tu cuerpo sin darte cuenta, que hables sin pensar las consecuencias, que digas tu verdad aunque lluevan piedras. Que no pierdas esa fe, que hoy es eterna, y esa forma de no ser consciente de ella, que tu curiosidad no desaparezca, crezca como lo hacen ahora tus piernas, las que te llevarán tan lejos como quieras, comiéndote la vida a manos llenas. Bienvenida a casa.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Un gran proyecto empieza con una base sólida. En Excavaciones Oscar Hubert nos encargamos de todo, desde el movimiento de tierras hasta el derribo más complejo y rellenos de terrenos. Y de los residuos, no se preocupe. Contenedores Oscar gestiona la recogida y el transporte de forma responsable y rápida. Dos empresas, una solución completa. Excavaciones Oscar Hubert y Contenedores Oscar, Carrer Dones del Magasem 2 y 3 de Villarreal. Su confianza es nuestra mayor obra.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista.
Cursa solidaria Celtic Submarí. Dissabte 13 de juny, des de les 7 de la vesprada, marxa solidària per a totes les edats. I des de les 8 de la vesprada, 13a cursa solidària per parelles, Memorial José Manuel Llaneza. 6 quilòmetres, persones nascudes fins 2012. Inscripcions del 17 d'abril al 31 de maig en www.hjcrono.es o en Deportes Eva Esport 2 i A1F del 4 al 29 de maig. La marxa són 7 euros per persona, la cursa 8 euros per persona i la parella pot ser masculina, femenina o mixta. Apunta ja!
Bé, esta història se trata de que vaja passant gent i vaja contant la seva història, les seves sensacions. Jo sempre dic que m'agrada la gent que té passió per les coses que fa. A partir d'ahí crec que és molt més fàcil d'entendre'ls i sobretot molt, molt més fàcil pel que està a l'altre costat, perquè se fa més ameno i divertit, no? Quan ho ve a explicar una cosa de la que no se creu o no li fa gràcia o no té passió, ja vos dic jo que se traslada. Sempre he dit que n'hi ha dos coses en la ràdio que és lo pitjor. Una, llegir-ho i llegir-ho mal, que això és la muerte, i l'altra, notar-se que estàs contant algo que no te fa gràcia. O sea, claro, si tu tens que vendre una moto i no te fa gràcia a tu, és difícil de vendre. Això no va passar ara perquè la gent que tinga així, si n'hi ha una cosa que tinc clara és que se creuen lo que conten i ho viuen i ho pateixen. Estem amb mestres i professores que estan de vaga, en vaga, quarta setmana, jo pensava que era la tercera, però és la quarta, o sigui, va ser un mes complet sense cobrar, si no canvia, que és una de les primeres coses. Lídia Serrano, què tal? Buenas, com estàs?
Bon dia, Javi. Aguantant.
Fas bona cara, pues.
Bueno. Este, no? Estem aguantant.
Aguantant, esteu cansats, no?
Moltíssim, moltíssim.
Anna Ribes, què tal?
Bé, pues el mateix que ja.
Resistint. Resistint, esa és la frase. I Reyes Amberi, què tal? Com estàs?
Bé, gràcies, Javi, per donar-nos veu avui.
Home, sou d'este poble, no?
Sí.
Sou mestres i professores d'este poble, no?
Sí, efectivament.
Tu estàs al Tàrrega?
Sí.
Tu?
Jo estic a l'Escola Pio 12.
Jo també estic al Tàrrega.
Molt bé.
Respecte a lo que comentaves, només un xicotet d'aclariment per ser justes i honestes.
Sí.
És la quarta setmana de vaga, però és veritat que així en Villarreal vam tindre una setmana de vacances per les festes de Sant Pasqual.
Ah, és veritat, és veritat.
De manera que és cert que aquesta setmana per a nosaltres no ha suposat un desgast econòmic, encara que també és veritat que durant tota la setmana vam estar acudint a totes les mobilitzacions, a totes les manifestacions que s'estaven fent en Castelló, en València, és a dir, vam continuar en l'activisme, però era la nostra setmana de vacances, sí. I per tant, econòmicament, en ese sentit, en Vila-real podem dir que hem sigut uns privilegiats comparat en tota la resta de pobles, que evidentment sí que és la seva quarta setmana real.
Això anava a dir-vos. Jo d'esta història vos dic sempre que quan vaig començar a fer això, va buscar la manera de... N'hi ha dos maneres de fer-ho. Intentar investigar i saber moltes coses de lo que vas a preguntar, o intentar no saber res i preguntar, val? A mi lo que m'arriba, que és una cosa que ja li vaig dir la tia Santi Cortés i me dona ràbia, no? Què passa? És el missatge, vale? El missatge que ha arribat és que els mestres volen cobrar més, val? I si és el missatge en el que vos bombardegen i tal, i quieren cobrar más. Contra això com se lluita? Perquè, claro, què és? Explicar moltes voltes tot l'altre, perquè tot l'altre teniu la sensació de que arriba, vos veu, teniu la sensació de que esteu bloquejats en això, és a dir, que per més que la tia va anar a l'Ajuntament, que per més que digui, mira, que és això, que és això, que és això, claro, el missatge últim és dir, quieren cobrar más.
Mira, jo pense, o vull pensar, que això, a aquestes altures de les mobilitzacions, ja és un missatge que ja no se'l creu ningú. Jo crec que ja hem demostrat sobradament per què estem així. I sí que és de veres que n'hi ha moltíssimes reivindicacions, i una d'elles és que s'adecue les nostres retribucions a lo que ha augmentat el nivell de vida en els últims anys. Recordem que lo que és la part la part que cobrem per la comunitat autònoma, tenim, bueno, diferents
complements.
Diferents complements, pues el complement autonòmic fa 10 anys que el tenim congelat, mal. Per tant, bueno,
bon congeladoris.
Sí, bon congeladoris.
És potent.
Ja te digo que això, si tenen aguants i el trauen i està bé, mare.
La reivindicació salarial està ahí, però és de veres, i jo crec que ha quedat sobradament demostrat que no és la principal reivindicació ni de lluny.
Comencem per parts. Per què ja? O sigui, per què heu dit s'acabó? O sigui, dona igual, encara que siguem un any, encara no, ja no s'acabó la història. Mos plantem. Per què? Per acumulació, per cansament, per veure que te toregen, per dir... Hòstia, és que m'ho enganyant 2 milions de voltes... Per què?
Pues jo crec que ho has dit tu. Sí. Per acumulació, per cansament, perquè no podem més, Javi, perquè tenim unes classes cada vegada més heterogènies, tenim un alumnat que presenta necessitats que han de ser cobertes, i per nosaltres com a professionals de l'ensenyament resulta tremendament frustrant no poder atendre com cal al nostre alumnat. Tremendament frustrant. I això és una cosa que fa temps que venim arrossegant-la, fa temps que venim exigint que n'hi hagi més recursos a les aules, que n'hi hagi més professorat, que puguem comptar en més professorat de suport, en ràtios més baixes, i no se mos està escoltant. No se mos està escoltant, i fins ha arribat un moment que hem dit que ja estava bé.
La cosa no ve de fa 2-3 anys. Portem una acumulació ja... El que estava dient Reyes, demanes a la conselleria, demanes a inspecció educativa, més recursos, sobretot jo per la meva part, o parlant per la meva escola, més mestres, més plantilla. És que no podem atendre tot l'alumnat com ens agradaria. I la nostra feina ens agrada molt a la gent que ens dediquem a això. I és una impotència molt gran veure com no podem... El que dia Reyes, atendre bé. I dia que no és cosa de fa... No ho estem demanant, cosa de fa 3 anys, perquè molta gent... Ai, és que... I per què no ho vau fer al Botànic? Quan van anar al Botànic? I per què si ara? Al Botànic van fer vagues. Van fer vagues, igualment. Però és que almenys ens escoltaven. Però és que ara, per molt que diguen que volen negociar, l'única cosa que estan fent és oferir cada setmana un document... Un document que són les mateixes propostes exactament que les de la vegada anterior de la mesa de negociació, i estem estancats total, estancats. Ja van fer 2 vagues més este curs, no va haver cap mena de diàleg, i la decisió va ser, pues, anar a per totes.
Quan dieu estancats, creu que és per ideologia, perquè no tenen un clau i diuen me dona igual, no te vaig a donar lo que demanes perquè no tinc un duro, o perquè se planten i diuen no, no, per més, no vaig a claudicar en lo que me dius perquè no vull claudicar. Quina sensació teniu?
Jo tinc la sensació de que no volen claudicar. És a dir, ells han dit que no, es neguen completament a negociar, estan jugant al desgast, negocien d'una manera que no és una... No tenen cap voluntat negociadora, ells aporten cada dia el mateix, esperant, no sé, esperant a que siguem sí, nosaltres, és que nosaltres ens cansem, és que diguem, hasta si hem pogut arribar, i crec que no n'hi ha cap tipus de voluntat. Que n'hi ha diners, pues sí que n'hi ha diners, sí que hi ha hagut diners per a la concertada, s'han donat molts diners a la concertada que haguem pogut fer... ser invertits en la pública.
Hi ha una cosa que a mi m'explicaven i me quedava un poc així, claro. Vos fan fer, diguem, molta burocràcia, molt de paperassa, molt d'explicar lo que aneu a fer. Claro, i m'explicava a mi Cortell, i a veure, qui cojones se llita això? Si no n'hi ha gent, ni pa anar a traure un... Tu te'n vas ara a traure una matrícula de cotxe i arribes i tens que fer cua i li dones un paperet i, bueno, ja lo veremos. Claro, tot i aquest paper que vos fan fer, que me pareix molt bé, que estarà molt bé, però, claro, jo sempre dic que els recursos són els que són, pues intentem alleugerar el tema. Però creu que hi ha algú que se llisga totes les planificacions de tots els que feu planificacions? És impossible. O sea,
jo crec
o sea,
que no.
Tu estaràs fent-ho i dient, bueno, això, vale, pues mira, ahí quedarà de per vida, i si algú algun dia, ui, mira esto, ai, que bien, pues mira, igual me sirve pa copiar-me i fer el meu TFG i ser TFM. Però algú veu tot això? Perquè, claro, vosaltres perdeu hores i hores.
Hores.
De fer uns informes. Quan veus les pel·lícules de policia, diu, hàgame un informe, i veus al policia de no, tia, tinc que fer un informe de 50 folios, d'això no t'ha agarrat el malo, tio. Pues, deixa... Claro, això, per què? No se pot canviar?
Jo estic completament d'acord en el que estaven dient Lídia i Anna, de que no n'hi ha voluntat negociadora, però sí que és veritat que en l'únic punt que pareix que sí que estiguen cedint un poc és en el tema de la simplificació burocràtica. Jo crec que la raó és simple, és que això no costa diners.
És barat, no va dir, claro.
Això no costa diners. I el que costa diners, pues, com estava comentant Anna, és una qüestió de prioritats. És una qüestió de prioritats a què volen de destinar els diners. I jo crec que diu molt d'un govern no posar a l'ensenyament públic com una prioritat, no?
Jo pensava que darrere vosaltres van els metges, vamos, passa que els metges els moren, els pacients, i això és la mala sort, no, i que teniu vosaltres, però claro, i això és la gran diferència. Ara vos veig i vos veig cansats, la veritat.
Els nostres alumnes no moren. Els nostres alumnes no moren, ¿vale? Però sí que realment moren culturalment. I això sí que és un problema.
Sí, o sea, el que passa que això no impacta. Això que,
bueno, no impacta ara, però impactarà a llarg termini. Eh?
Sí, el que passa és que tu la teua lluita és ara. I a llarg termini tu no estaràs. Que és el que parleu ara. Claro, hasta quan ho heu aguantar? O sea, realment vos heu plantejat quan parleu entre els vostres companys i la gent, perquè claro, al final està molt bé, però hi ha gent que et dirà, bueno, jo tinc moltes conviccions, però les conviccions me donen de menjar-lo justet, eh? Com cohesiones d'això, com convence la gent de que seguís que... Perquè claro, està clar, pues fan una guerra de desgast, o sea, és evident, ells han dit, sí, sí, tranquil, jo així, vamos.
Però ara, Javi, te vaig a dir una cosa, jo esta guerra de desgast no la puc entendre de cap manera. Posem que forem una vaga indefinida en una empresa privada, jo crec que l'empresari s'afanyaria i molt a trobar solucions, però no és el cas. Per tant, què és el que demostra això? Pues que els alumnes no els importen.
Per molt que ells diguen que la seva prioritat és l'alumnat, jo no m'ho crec, almenys l'alumnat de la pública, des de luego. Nosaltres portem, ja no és l'economia, que també, perquè cada un té la seva situació personal, té sa casa, i a veure, ja no és això només, és el desgast mental que genera. Estem molt sensibles, estem irritables, jo no havia mirat el mòbil tant en la meva vida com este mes.
Error.
No l'havia mirat tant.
Vale,
notícies
i lo de ahir,
sí, per allà.
I lo d'ahir, suposo que... Bueno,
lo d'ahir va ser molt fort i sí que des d'ací condenem totalment els actes d'agressió, un acte que vau poder veure de tots en reig, un acte on se va espentar a una dona de 68 anys que li van trencar el nas, li han tingut que ficar punts en la barbeta, i condenem totalment la violència. En l'escola lluitem per a que els xiquets...
Clar, és que és la base.
No n'hi ha ningú tipus de violència, no podem permetre que unes manifestacions, una vaga que s'està fent de manera tan civilitzada, de manera tan pacífica...
Però saps el que passa? Que vaig dir una cosa, que per sort o per desgràcia és un punt que vos fa... Jo diria... per desgràcia per la xica que ha caigut, però per vosaltres és un punt que el que parlàvem al principi en Reyes, no? L'impacte i se volen cobrar més. Hòstia, pues ara este és dir, i tu...
Ja està bé.
Hasta sí.
Ja està bé.
Ja anem a veure, que una cosa és que es protesten i tal, que està bé, però, claro, dius, a on hem arribat, no? Però, claro, és que també és l'error de estirar-ho tant, tensionar-ho tant, saps? Al final, quan tu tensiones... passa algo, és impossible controlar-ho, i més, com diu vosaltres, que és gent pacífica.
Sí.
Una
vols donar
més
també
agressiu,
un exemple,
no?
Un exemple
clar,
de...
és que teniu un problema.
Tots els actes són, tots en el permís demanat, tot és de manera pacífica, clar, però és que arribats a un punt ja no saps com posar més pressió, perquè estic segura de que ningú docent del País Valencià vol que esta vaga continuï. Tots volem que s'acabi ja. Quan abans,
i veu que
pels alumnes...
No veu possibilitat?
Jo no ho sé. Jo la veritat és que estic prou pessimista, perquè Conselleria està jugant molt bé al seu joc. És un joc de... en premsa, en xarxes, sí. lo mejor, estamos abiertos a negociar, i després busque no. I crec que els té un poc igual. Estan jugant a un desgast del personal pues, molt gran.
Sí, que és el que deia ella, que aquest desgast... A veure, no, com aneu... Veure, això és evident, o sea... És com quan vas al metge i arribes i el que està esperant te porta 40 hores. I damunt està fotut i damunt li deuen diners. Claro, pues el tio arriba ahí i hi ha un moment que diu tia, pues xaval, jo ja no puc més. Clar, com aneu a seguir? Perquè, claro, està molt bé. Jo també, tampoc tot sou Disney, no? També hi haurà gent que li dona igual i dirà, bueno, voy a entrar ahí, buenas tardes, niños, aquí tenéis esto, hasta luego, y que os vayan dando, que com no me paguen. Claro, però al que te ganes, claro, això suposa que... li fot les ganes, o sea, no crec que estigui igual l'any que ve, si això acaba mal, no? Com afrontareu el curs l'any que ve?
Pues és una de les coses que s'estan plantejant, que bueno, tot aquest moviment és un moviment molt assembleari, que, bueno, n'hi ha uns sindicats, però naix sobretot de les assemblees de professorat de cada centre, i per tant, moltes de les decisions que se prenen de manera assembleària, passant enquestes, votant, i és una de les qüestions que s'està plantejant, perquè ja estem veient que este curs, pues, ja estem en juny, i ja este curs s'ha acabat.
Que també tenien a favor això, claro, allargar-ho, dir, no, acabem el curs i per l'estiu,
i
la gent a l'estiu...
Setembre...
Claro, és que la gent en l'estiu s'olvida de les guerres, de les pandèmies, claro, la gent en l'estiu vol i sí, jaja, la playa...
I relaxar-se i
claro, això teniu un hàndicap, eh? Vos porten hasta ahí, teniu dos mesos en el que torna a reconstruir-ho tot, torna a plantejar una altra volta, claro, què fareu?
Clar, a veure, la cosa està una miqueta en l'aire, a veure si en aquestes tres setmanes que queden de curs, a veure, nosaltres seguim treballant el juliol, per molt que la gent se pense que no. Però és així. Nosaltres seguim treballant en juliol, preparant el nou curs, que comença en setembre, i, clar, estem un poc en l'aire, com deia, perquè no sabem si en aquestes tres setmanes que queden les negociacions podran avançar, o si no poden avançar i estem ja ahí, estancats, pues ja s'haurà de mirar, clar, a veure com comença el curs.
Lo que teniu vos és que sou... diria quorumal, no? O sigui, que és molta gent, que teniu molta gent que vos dins del que és el professorat, quin tant percent creu que teniu? De gent que creu realment com pa una lluita llarga, claro, perquè una cosa és, bueno, vamos a ver cómo sale i tal, existeix una altra cosa.
Parlar de xifres a mi me resulta molt complicat, Javi.
Sí, però no
Javi,
de xifres, de sensacions, o sigui, tu ara mateix te tens respaldada, o sigui, si no, no estaria.
La sensació és molt positiva, sí, i bueno, i ho demostra el fet que és la quarta setmana de vaga i que continuen havent mobilitzacions diàriament, no?
Ja, lo que pasa es que lo te digo, ve l'estiu.
L'estiu,
sí. I ahí, claro, vos desconnecteu, no?
Sí.
Cada un aniràs a casa...
Jo crec que serà necessari que desconnecte.
Sí, claro, però millor la família comença a dir-te, tu te vas, o... claro, l'any que ve una altra vega igual, el sueldo, no sé què, no vas a traure res, al final heu vist que no vos fan cas, si estàs patint, fas mala cara, estem tot el dia renyint, què fas? És que és difícil, eh?
És difícil, sí, molt difícil.
Sí, perquè no, és molt de temps. I damunt el que diu, és un desgast contra... lluitar contra algo que és difícil socavar, claro, vosaltres podeu arribar on arribeu, i heu vingut així, ho conteu així, pues des que estan escoltant-nos, molts diran, bueno, esto sempre queixant-se, però si de 10 n'hi ha 4 que diuen, hòstia, pues tampoc està la cosa com pa pobres, ahí estan, no? Claro, però si el discurs s'acaba, tens que tornar a començar, comença el col·le nou, claro, jo conec a mestre, pues conec a vosaltres, què fas? No li dones classes, xiquets? Que comencen de nou? Claro.
Sí, és
molt complicat perquè...
És molt complicat, i insistim, és que no és només a nivell econòmic, és també a nivell emocional, sí. I també que nosaltres ens sentim en el deure moral d'estar anant a treballar i d'atendre els nostres xiquets, per suposat.
Necessitem estar en ells. A mi la veritat és que se me fa un món i se me trenca el cor de no poder estar en la meva classe ara a final de curs. Se m'han quedat moltíssimes coses per fer, que volia fer en ells, acabar cicle en ells.
Dormiu, tu dorms?
Jo era molt bona dormidora, molt bona dormidora, i des de tot això he de dir que m'han eixit canes, com en la vida, ho dic.
Així. Bueno, diria l'edat, també.
L'edat farà, però m'han eixit canes i ja no dorc igual de bé que dormia.
Jo
estic fútbol, nerviosa.
Sempre dic el mateix, jo no estaria calvo. Si no fera futbol, tindria més monyo, ja t'ho dic jo. Home, ho tinc claríssim, ja pitjor que n'hi has patir. L'altre dia vau anar a l'Ajuntament.
Sí.
Una alliberació, un compromís que ha agafat el vostre repte i ha dit, perquè claro, tu pots presentar-ho, però si passen tots de tu, doncs pues, dale, ja està, ja has dit el que has volgut, hasta luego. Però compromís, va dir així Maria Fajardo, que fan seu el vostre plantejament. Però bueno, què va suposar?
Bueno, la primera cosa que vam deixar clara és que la moció se presentava, l'enregistrava el grup municipal Compromís, perquè la normativa municipal obliga a que siga un grup polític el que presente la moció. Però hem de recordar que nosaltres som un col·lectiu professional en el qual n'hi ha persones de totes les sensibilitats polítiques i n'hi ha pluralitat ideològica. Vull dir en això que bueno, agraïm a Compromís que enregistrarà la moció, perquè si no, no l'haurem pogut presentar, però som un col·lectiu plural i això és important recordar-ho. En aquest sentit, és veritat que van haver grups i regidors no escrits que se van posicionar de manera favorable, van haver, bueno, el PP se va abstindre i Vox va votar que no, però en les seues explicacions de vot van donar suport a la majoria de les reivindicacions del professorat i van dir que ells comprenien el que estàvem demanant i que els pareixien unes reivindicacions justes. A pesar d'això, com que n'hi havia algunes discrepàncies, doncs, uns van votar que no i els altres es van abstindre. Però jo crec que en general i ese missatge que se mos va traslladar en el ple de l'Ajuntament, jo ho valoré de manera positiva, a pesar de que m'hauria agradat evidentment que s'haguera aprovat de manera unànime.
Era complicat que això passara.
Clar.
Però que era segur bonic.
Ja, però bueno, tot ho voleu, eh?
Tot ho volem. Que vosaltres estem ja, que volem tot,
sí,
Javi.
Sí, ja vos veus que aneu a tot. Mira, jo n'hi ha una cosa, he tingut la sort de viatjar molt i sempre pensava el mateix, no? Anar a llocs on te dones compte que ha perdut l'encant i que vale, i per exemple passa, tu te fiques mal, si no vos fiqueu mal mai fora d'ací. ¿Vale? Porque así está mal, pero cuando vas fuera dices, hostia, así están peor, ¿vale? Es una de las cosas que me va a pasar a mí, por ejemplo, en un país como Italia. Tú vas a Italia, Italia es un gran país, pero hay zonas en las que te dones compte que se han quedado parats. En la educación, escolaje, claro, vosotros, una de las cosas que reivindiqueu d'això, que els col·legis estan parats, és a dir, que porten anys parats, a nivell de que comencen a ser vells. Claro, i esa reivindicació pareix una tontería, pero no, l'edifici, al final una classe, tal, quatre cadires, però no teniu aire, crec que el tema va més enllà. Claro, i aquesta reivindicació, vosaltres creu que és possible, quines diners, com per a reinvertir, fer col·legis nous, contratar nous mestres, és molta cosa.
És, que, és molta cosa, sí. Però és que hauria de ser possible.
Hauria de ser una prioritat.
Clar.
Tot és qüestió de prioritats en esta vida. Tu tens uns diners estalviats i tu decidis en què te'ls gastes. Si la prioritat que és lo públic...
Que, el que dic jo, tu vens així, se te veu la passió en lo teu. Però ara vindrà un altre que també vol que li ho donen i té la mateixa passió que tu. I és l'hora com explicar-ho, no? Com fer explicar el que és realment necessari, important i el que és vital, val? A la gent que paga. Claro, aquest és el gran problema crec que tenim. Que els polítics ni expliquen ni diuen com, de quina manera i per què. I això perd a la gent. Per què? Perquè tu dius, ella diu, n'hi ha diners i és vital. Claro, jo t'entenc que digues és vital. Hòstia, perquè jo, pues no sé, el meu col·legi està que se cau. I tu vas ahí i dius, tu, això no és normal. Però ells te diuen, bueno, seguís fent classe, seguís anant, otro año más, bueno, no se cau, mira, no tiene grieta, está pintaet, está bonico. Claro, com s'explica que fa falta, que és el que voleu fer vosaltres, això és el que te diria, explicar bé dir que fa falta realment, que no estem així perquè volem aire condicionat, perquè no volem anar en palmito.
Jo crec que és algo tan bàsic saber per què és important l'educació. Per mi és algo tan bàsic que jo crec que no hauria de fer falta explicar-ho. Ho pense de cor, Javi. No, crec que no hauria de fer falta explicar per què és tan important l'educació. Pues clar que és important, igual que la sanitat. Clar que sí, és, això és bàsic per a poder viure i formar ciutadans que siguin personetes el dia de demà, no?
Sí, i que tots tinguin aquesta igualtat d'oportunitats.
I veure com un centre està caent, veure com un centre està deteriorat, jo crec que si la gent sí que ho veu, la gent té fills, la gent du els xiquets a escola, els xiquets van a classe, els xiquets estan ahí, i sí que ho veuen. Que a lo millor les interessa més o menys.
No, capotes, saps el que passa? O que tenen altres problemes que diuen, a veure, entre este i este, ara mateix el meu problema és este, i no vaig a ficar-me jo a solventar el cole, no? És un poc...
Les famílies són les primeres també que estan assabentades dels problemes i de la falta de recursos que tenim en l'educació pública. Són les primeres que ho pateixen.
Jo, per exemple, hi ha una altra cosa que no entès mai, per exemple, el que diu de les famílies. Una cosa que s'ha perdut i se respecte a dir, no, no, ho entens? El mestre i el professor és que heu perdut molt de pes en aquest respecte, però no dels xiquets, perquè els xiquets al final venen quasi un full en blanc, sinó de l'entorn. Claro, dir, tu, hòstia, explica-li al teu fill que se respecta el col·legi. Jo, claro, l'altre dia comencen festes i arranquen totes les flors de Sant Pasqual. I dius, a veure, tio, tu, o sigui, en quin cap tens, ho entens? O sigui, això, aquesta guerra també està un poc perduda, no? Com que la gent s'ha oblidat un poc de la importància, això que dius tu, no? De ficar en valor, i dir, tu, que això és de tots, val una pasta i és necessari, no?
Jo crec que afortunadament tenim de tot, sí. I afortunadament tenim moltes famílies que ens donen suport, no ara, sempre.
O sigui, ho noteu ara mateixa, per exemple?
I ara mateixa jo he rebut alguns missatges de famílies d'alumnes que a mi m'han fet plorar d'emoció. De bonics que han sigut, missatges bonics de veritat, donant-nos suport i donant-nos les gràcies, i això és fonamental, i és molt important dir, que no ho hem dit encara,
és que no volíeu parlar demà... molt, eh? Me cago en la mar.
Però és que les mestres som aixina, Javi, ens agarrem, i la nostra feina és explicar.
Els micròfonos me'ls explota, eh? La cervell de la gent.
Que hi ha que aprofitar,
claro.
Que una cosa molt important.
No,
que
però
no
si jo m'ho heu dit a sobre, hem fet un programa una hora o dos, però sí, però hem estat una hora parlant.
Que demà, a les 7 de la vesprada, n'hi ha convocada una manifestació a la que està convidada tota la comunitat educativa, famílies amb els seus fills, les seues filles, però que ens acompanyen ací a Vila-real.
Vila-real.
Sí, demà ací a Vila-real començarem en la Mayorazga.
A les 7 de la vesprada.
A les 7 de la vesprada i fem un recorregut que arribarà fins a la plaça Major.
Sí, tota l'avinguda, girarem per el Barranquet i a Raval del Carme fins a la plaça Major.
Pues molt bé,
convidem a tots i a totes a vindre, perquè és una cosa de tots i per a tots, realment.
Jo estava pensant que en este rato vos ha canviat un poc la cara, almenys, mira, si ho heu liberat un poc de tensió. Quina cançó vols que te fique?
Pues mira, a mi m'agrada molt un grup que se diu La Gossa Sorda, i tenen una cançó que se diu El dia que tot rebente,
que li va ideal.
No m'espereu al tall perquè no aniré a treballar.
Ja, però m'havies demanat d'una altra i ara m'has
descol·locat. Ah, bueno, pues l'altra també me pareix bé.
Mira si t'has vingut amunt, que m'has canviat hasta la cançó, tio. Vinga, sona la mestra de zoo. Gràcies per vindre, xiques.
Moltes gràcies a tu.
Que vaig
a
bé demà.
Moltes gràcies.
Són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres, al centre, esforço de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infància és al contenidor, 10 hores al dia.
Vinga, pues anem a portar-los un trosset d'art i d'educació a este programa, i de fet és el que anem a intentar fer una volta a la setmana. Anem a buscar 15 minutets del nostre temps, 15-20 minutets, per a parlar de la vida des d'un altre punt de vista, des de l'art. I per això tenim amb nosaltres a qui s'encarregarà d'apropar-nos l'art, perquè també ho fa cap als més minuts i no tan minuts al seu estudi i sobretot a la seva escola, perquè Marian Sacco té el seu propi estudi d'art, Sacco Estudio de Arte, però a més, a partir d'ara tindrà també una càpsula setmanal amb nosaltres en la 92.2, Mi primera obra de arte. I este és el primer dia de la primera obra de arte de Marian Sacco en la 92.2. Què tal, Marian, com estàs?
Pues muy contenta de estar aquí con vosotros y de que me permitáis dar pues promoción y un poco de voz a este contenido que amo profundamente y que considero tan necesario tanto para los niños, como bien has dicho, como para los adultos.
Yo hoy lo que quería que hiciéramos es que nos presentaras un poquito qué es mi primera obra de arte y qué es esta escuela de arte. ¿Por qué es mi primera obra de arte?
Pues mi primera obra de arte surge de una idea muy romántica que tenía en la cabeza desde hace muchos años, que relacionaba el mundo de la educación, porque siempre he hablado que la educación es lo que al final mueve y cambia el mundo en el que nos encontramos, y siempre lo he pensado, que es muy necesario partir de una base con principios y valores sólidos para que la educación en los niños y el desarrollo evolutivo se haga como toca, de manera correcta. Y si ahí implicamos el desarrollo de las capacidades artísticas tan importantes en el desarrollo de esos principios, como te decía, pues hacemos el compendio total y pleno de lo que debería de ser una educación para niños y adultos. Y surge, pues, el nombre, mi primera obra de arte, porque cuando te llegan así como los niños tan espontáneos, tan felices, con tantas ganas, mirándote con esa carita de quiero que me enseñe y quiero aprender, en ese momento te das cuenta de que todo lo que haces alrededor de ella, o todo lo que pretendes hacer como maestra, quieres construir una verdadera obra de arte con ellos, con cada uno de ellos, y que ellos empiecen de alguna manera a sentirse también ellos mismos con la facilidad y la capacidad de generar su propio destino y su propio camino, y a partir de ahí su propia obra de arte, que al final para nosotros las personas nuestra gran obra de arte es nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. Para empezar y para contextualizar, podríamos explicarle a la audiencia quién es Marian Sacco y cómo combina esos dos conceptos, como el de la educación, y por qué combina la educación, el ser maestra y el enseñar sobre arte, el ser artista y tener también su propio estudio de arte.
Pues a ver, soy ante todo mamá, maestra y al final pues persona como todo, y me doy cuenta de lo que en este mundo hace falta, y gracias a la fortuna y a la vida pues he encontrado ese camino, ese talento en el que aparte de ser muy feliz con lo que hago, creo que todos los seres humanos tenemos un talento que tenemos que desarrollar. En los niños tenemos que buscar ese talento, dar con él y permitirles que sean capaces de servir a la sociedad y al mundo con lo mejor que ellos puedan dar. Entonces, al final yo me sentía que era muy capaz de transmitir y de buscar en cada uno de esos niños y en cada adulto que era capaz de dar de sí para ser feliz, para desarrollarlo, y a partir de ahí, pues como maestra me di cuenta de que, bueno, he hecho arte desde que era muy chiquitita, eso es un talento que yo ya llevaba innato, no sé dónde me viene, creo que un poquito de padre, de madre, pero porque ambos eran así, ¿no? Muy, muy auténticos y muy artistas. Es mi madre, aún vive, pero mi padre me faltó, y eso conformó mucho también mi talento artístico. Y bueno, a partir de ahí, pues pensé que era el momento de poner sobre la mesa todo eso. Uh-huh. Y de compartirlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue cuando he desarrollado muchísimo la faceta profesional como maestra. Y como también, como te decía, era artista desde chiquitita y, bueno, pues por fortuna me encontré compartiendo mi obra, vendiéndola sin yo querer y viendo que gustaba, pues ahí dije, pues voy a unir esas dos facetas de mi vida, personal y profesional, que son la educación y el arte.
Uh-huh. Y lo aunas en un lugar físico ahora, porque tiene mucho de creativo, pero tiene que tener un lugar. Entonces, ya que nos están escuchando, pues ¿cómo pueden conocer ese estudio? ¿Cómo pueden conocer esa escuela? ¿Y dónde, María?
Nosotros nos encontramos situados aquí en Villarreal, en la calle Onda número 95, muy cerquita de la rotonda de Correos y frente al colegio. Y bueno, pues allí tenemos tanto lo que es la exposición y venta al público de la obra, uh-huh, que es pintura, cerámica y escultura. de pequeñas dimensiones, y luego tenemos la escuela de pintura y el taller de artesanía. Somos, creo, y como te decía la última vez que también hablamos del tema desde la prudencia, porque no sé si hay otra, pero creo que somos la única escuela de artesanía en Villarreal y que tiene concedido el sello de artesanía de la Comunidad Valenciana. Eso nos da también acreditación y capacitación para poder enseñar desde el principio lo que es la artesanía desde la cerámica, que al final vivimos en la cuna de la cerámica. Y allí pues todo el que quiera puede ir libremente a cualquier horario entre las 9:30 de la mañana y las 8 de la tarde, llamarnos, ponerse en contacto con nosotros por redes sociales y pedir, porque estamos de permanente jornada de puerta abierta. Es decir, allí puedes ir cuando quieras y donde y a la hora que quieras. Te recibimos, te enseñamos la escuela, te contamos un poquito qué es lo que hacemos y a partir de ahí puedes compartir con nosotros el tiempo que quieran, claro.
Porque que desde qué base trabajáis, es decir, desde qué edad, sobre todo, ¿qué es lo primero que le enseñáis a un alumno o una alumna que entra por la puerta de vuestra escuela?
Nos encantaría desde edades más tempranas, pero ahora mismo por recursos y demás cogemos a partir de los 5 años, que creemos que sí que es una edad bastante temprana para estimular las capacidades artísticas, y a partir de ahí hasta la adultez, es decir, desde los 5 años hasta, como yo digo, los 105, o sea, cuando quieran. Y no es necesario tener un conocimiento previo. Al final nosotros hacemos una evaluación inicial de los alumnos cuando llegan y a partir de ahí pues ya hacemos el recorrido de su enseñanza artística, y no hace falta que tengan. Hay alumnos que han venido diciendo: yo nunca jamás vengo porque sé que es bueno, sé que me va a aportar, pero nunca he cogido un pincel, nunca he hecho nada con el barro. No hace falta. Una vez que se ponen a trabajar, es maravilloso cómo empiezan a evolucionar, cómo se relajan, cómo se abstraen, se concentran, y toda la cantidad de aptitudes y de valores que desarrollan en torno a
al arte, al, ¿no?, arte. Y a la pieza que tienen delante. Uh-huh. Y además, ahora también les dais oportunidades, es decir, becas, ¿no? Tenéis en la mano, como decías, como escuela reconocida en la Comunidad Valenciana, una oportunidad real para ellos y para los más pequeños, no tan pequeños. Porque sí. ¿De qué franja de edad estamos hablando realmente, Marian, cuando...?
La beca, sí, desde los 6 a los 18. Uh-huh. Este año ha sido la primera vez que se ha puesto en marcha, y bueno, ya hemos cumplido el plazo en el que se debían de entregar los trabajos, que era del 28 de abril al 28 de mayo, y bueno, pues ya tenemos las personas que estamos capacitadas para ello, ya tenemos más o menos el fallo y se entregará la beca el día 19 en la exposición de pequeños grandes artistas. Y bueno, pueden participar de la beca tanto los alumnos de la escuela como alumnos de, o sea, como gente en general de fuera, niños, vale, de fuera que no hayan estado en la escuela. Es un concurso abierto que sigue unos criterios todos los años. Este año, por ejemplo, ha sido muy bonito porque la beca se llama Lumina, entonces estaba orientado a obras que se entregaran de pintura o de escultura o de cerámica relacionadas con la luz y el arte. Y bueno, como te decía, pues ha sido el primer año, estamos muy felices porque va a haber un alumno o alumna.
Qué guay.
Que va a estar este año becado, que va a desarrollar todo el año lectivo aprendiendo. Todo el material también se le regala para que pueda desarrollar toda su actividad en el centro de manera correcta. Y bueno, pues la beca lo que ofrece es eso, toda la enseñanza durante un año y el material.
Oye, yo estaba pensando que podríamos, en una de estas cápsulas que hoy empezamos, en uno de estos espacios, traer a la primera o el primer becado, si te parece. Lo dejamos
claro
ahí,
sí,
para invitarlo o invitarla a que pueda venir a estos estudios, sí, y lo podamos conocer.
Sería muy bonito porque además es un futuro pequeño gran artista de Villarreal, claro que sí.
Eso iba a preguntarte, ¿cuánto a nivel de artistas locales tenemos?
Pues a ver, nosotros el primer año, y porque tenemos lista de espera, no podíamos con los recursos que contábamos, pero afortunadamente este año vamos a poder contar con más alumnos. Tenemos lista de espera y hemos tenido 28 alumnos, de los cuales la gran mayoría eran de Villarreal.
Tenemos de Almasora, tenemos de Nules, tenemos de Alquerías, hemos tenido de Castellón, pero el grueso de nuestros alumnos es de Villarreal, claro.
Bueno, y además, hilando o empezando, un proyecto que, por cierto, empieza ¿cuándo? Aquí en Villarreal. ¿Cuándo?
Aquí en Villarreal comenzó en septiembre. Este vale. proyecto lleva desde 2018, pero aquí en Villarreal lo trasladamos y lo comenzamos en septiembre de este 2025.
Perfecto.
Y ha sido asombroso el crecimiento y la consolidación del proyecto aquí en Villarreal. Estamos muy contentos.
¿Tenéis contabilizado cuánta gente ha pasado por el estudio?
Pues no te sabría decir ahora, pero mucha. Es verdad que al principio cuesta, como siempre, rodar y que la gente te conozca y te ubique. Pero una vez que ya te conocen y ya sabes dónde está, ya pues eso es, con perdón de la expresión, pues un chorreíto, ¿no? De personas que van y vienen y eso da mucha alegría.
Y quería decir, todo esto al final repercute, entiendo también, en colaboraciones, ¿no? Sobre todo, bueno, en donaciones, ¿no? De gente que quiere estar a vuestro lado y que quiere acompañaros en proyectos que al final son de tierra de cerámica, hasta lo que puedas contar, Marian, pero son buenas noticias para el estudio.
Son muy buenas noticias, muy buenas, y estamos muy contentos, efectivamente, hasta donde pueda contar, porque si todo va bien, pues el día de la exposición, que será nuestra gran clausura del primer año aquí en Villarreal, pues contaremos esa noticia que estamos deseando, que es que efectivamente hay una organización de aquí de la tierra que lleva muchísimos años relacionada con el mundo de la cerámica, que está muy comprometida con causas que repercuten un beneficio activo y sólido en la sociedad, en este caso de Villarreal, y que enseguida que vieron el proyecto les encantó y me dijeron: queremos colaborar y queremos hacer una donación anual para que este proyecto siga adelante y crezca.
Un proyecto que vamos a contar aquí, que como has dicho tiene también una exposición que va, sí. La adelantaremos a lo largo de las próximas semanas, pero ese es a lo largo de este mes de junio que empezamos, así que danos ya una fecha para que podamos saber cuándo y dónde y de qué o qué vamos a poder disfrutar en esta exposición.
El día 19 de junio a las 7:30 de la tarde se inaugura Pequeños Grandes Artistas. Es la primera edición de Deseamos que sea de muchas siguientes que haya a lo largo de todos estos años venideros. Y a las 7:30 será lo que es el acto inaugural, que asistirán pues los alumnos, pues las personas que estén invitadas a esa inauguración. Y a partir de las 8:30 se abre al público. Será en la Casa de Loli.
Sí.
Y bueno, pues es pública, entonces podrán verla todo el que quiera, se puede llegar por allí a ver cuáles son los trabajos y las obras que han dejado este año, este primer año de mi primera obra de arte aquí en Villarreal.
Como maestra, un poquito como guía de todos estos pequeños artistas, que una pincelada, nunca mejor dicho, ¿cómo o qué te has encontrado? ¿Qué nivel de creatividad, qué nivel de emociones, qué...? Desvélanos un poquito de lo que tú te has encontrado y que vamos a poder ver en esa exposición.
Pues a ver, me he encontrado sobre todo muchísima ilusión, muchísimas ganas, niños que llegan a la escuela sin saber a dónde van y luego les cuesta a los papás que se vayan. O sea, hemos vivido escenas de que no se me quiere venir, que no se quiere venir, o que iban a la escuela un día y decían: es que quiero venir dos y tres veces a la semana. Los adultos igual, un espacio maravilloso para ellos, para abstraerse de lo que es el ritmo vertiginoso de la vida diaria, que han hecho trabajo maravilloso empezando desde cero, y se van a encontrar pues eso, se van a encontrar cerámica, bajorrelieve, escultura de pequeña dimensión, pintura que está inspirada en artistas que ha dado la historia del arte, como Gustav Klimt, como Van Gogh, como Picasso, máscaras picasianas, que han hecho una colección de máscaras picasianas, los alumnos, súper bonita, y todo bajo la premisa de nunca jamás coartar la creatividad del alumno, es decir, nosotros enseñamos a nivel técnico, pero nunca coartamos su creatividad, es decir, todo lo que van a ver es obra de ellos.
Doncs Marian Sacco, que ens explicava mi primera obra d'art de la seva acadèmia, que crec que està per allà on està el Col·legi Sartou, i també esta exposició. Són les 2:01, doncs hem arribat, ha estat un matí, com diem, divers i de moltes històries. Ara anem a l'altra, que no és una altra, que ja tenim entrenador, ja tenim, o el Villarreal té nou tècnic, parlem d'això després d'una pausa.